Al matí, amb Raquel García. Fem salut amb el Parc Taulí.
La disfàgia és un trastorn que afecta un percentatge important de la població, però per a molts encara és una problemàtica molt desconeguda. Per donar-la a conèixer, cada 12 de desembre es commemora el Dia Mundial de la Disfàgia, una cita que ahir doncs, no va faltar tampoc al Parc Taulí. Alguns dels professionals del centre hospitalari van informar sobre aquesta dificultat a l'hora de menjar o també d'empassar amb una parada al vestíbul. I nosaltres avui volem descobrir una mica més què és la disfàgia i per això el que fem és parlar amb l'Anna Tomàs, que és logopeda del Servei de Medicina Física i Rehabilitació del Parc Taulí. Bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, definim què és la disfàgia.
Doncs la disfàgia és un símptoma, no és una enfermedad com a tal, i és això, la dificultat que tenen les persones doncs, per passar aquest bol des de la boca seria fins al que és a l'esòfag, no? Són persones que poden tenir dificultat a la boca per iniciar aquesta propulsió d'aquest bol, persones que se'ls queda l'aliment enganxat no? en el coll, que tenen la sensació de residus, persones que s'ennueguen amb molta facilitat, sobretot amb els líquids, amb el sòlid, que tenen molta tos. Normalment les persones ho detecten d'aquesta forma, però hi ha una altra manera de detectar-ho, que és doncs, quan una persona comença a perdre pes, quan una persona pateix problemes de doncs, això, desnutrició i deshidratació, o també quan una persona comença a patir infeccions respiratòries, que és aquí a vegades on es pot detectar no?, que hi pot haver-hi un cert problema.
Llavors entenc que les causes poden ser múltiples, no?, també.
Sí, hi ha persones d'això que tenen més un problema en aquesta, en aquesta fase oral, doncs per la problemàtica que sigui. Una disfàgia pot venir doncs, per diferents malalties. N'hi ha algunes que estan més predisposades a tenir disfàgia i també pot ser per un tema de l'edat. Sí. La disfàgia pot aparèixer a totes les edats, però sí que és veritat que a partir de majors de 75 anys poden, hi ha més risc a patir-ho.
Clara, deies no? que hi ha causes a diferents malalties no? que poden doncs, acabar derivant no? també doncs, en aquesta disfàgia. Per exemple, entenc que l'ictus, no? malalties neurodegeneratives, no? també.
Exacte. L'ictus, per exemple, és un percentatge bastant elevat que pateixen disfàgia. Entre un 37 i un 78% poden patir disfàgia i, de fet, a l'any, un 20% pateixen mort per una pneumonia aspirativa. Llavors, el Parkinson, l'Alzheimer, són altres malalties que també poden provocar aquesta disfàgia. Les persones que estan institucionalitzades en residències, més de la meitat poden patir disfàgia. I una dada també important és que els malalts ingressats a la unitat de geriatria d'aguts, no? per exemple, nosaltres a l'hospital, més de la meitat també patiran disfàgia. No? Per tant, és allà on a vegades tenim més feina.
I per què és tan desconeguda?
Per què és tan desconeguda? Doncs perquè moltes vegades per la gent el fet de tossir en els àpats és com algo que, com que tampoc saben què pot repercutir, tampoc passa res, no? Qui no ha tingut algun moment algun ennuegament o qui no ha tingut... Llavors és algo com molt normal i fins que no tenen un avís, no? com és un ingrés per una pneumonia, doncs no ho detecten.
I clar, llavors estic pensant... Es pot patir disfàgia en totes les edats, també en joves?
Es pot patir disfàgia en totes les edats. Tenim persones que són joves, que a vegades acudeixen a la consulta sense una causa, a vegades no sabem ben bé quin és el problema i per què apareix aquesta disfàgia, o persones grans, o persones que tenen un ictus de cop, que pot ser a qualsevol edat, des de nens fins a adults també. La disfàgia també apareix amb nens moltes vegades, sobretot nens amb problemes amb malalties neurològiques, no? Malalts que han estat a la UCI, ingressats, també poden començar a patir per aquestes intubacions, per aquestes... Vull dir que qualsevol d'aquestes coses ens pot arribar a provocar.
Ara es coneix més, es detecta o es fa més prevenció i per això també hi ha aquesta prevalença?
Mira,
o sempre ha estat així?
És algo que a l'inici era molt més desconegut. De fet, nosaltres, per exemple, a l'hospital cada vegada és més la demanda de metges, per exemple, dels CAPs, que demanen a valorar, sí, doncs, a aquests pacients per aquestes dificultats, perquè ho coneixen més, perquè tenen més formació, no? I a l'hospital la veritat és que ens movem a diferents plantes per valorar, doncs, malalts que arriben des de gent adulta i des de diferents plantes de neurologia, d'oncologia. Els metges tenen molta consciència de que hi ha aquest problema, les infermeres també, les auxiliars d'infermeria, que a vegades són les primeres que detecten això i ens avisen a nosaltres per poder, doncs, valorar i decidir una mica quin és el camí a seguir.
També per als usuaris, no? Per les famílies, els afectats, quan hauríem de començar, doncs, a demanar també, doncs, ajuda, no?
Doncs en el primer moment en què hi ha una mica de dificultat, en què notem, doncs, que una persona, doncs, per exemple, li pot costar una mica més menjar, que tarda bastant, sí, que va lent, que hi ha alguns aliments que de cop rebutgen, no? Perquè els hi costa més d'empassar, o que tenen molta tos, no? Que estan tota l'estona tossint, no? És que després de menjar té molta tos, o un malalt que va fent, sí, febretes, que va fent infeccions respiratòries i que no saben el per què, doncs allà potser és un bon moment per poder valorar i saber si pot haver-hi una disfàgia pel mig, no? Uh-huh. Perquè moltes vegades té solució i podem evitar aquests ingressos repetits.
Perquè com canvia, no?, el dia a dia d'una persona amb aquesta afectació?
Doncs depèn de la gravetat també. Una persona que té una disfàgia, no?, lleu, sí, doncs segurament adaptant una miqueta aquesta dieta, modificant algunes pautes, poden anar fent. Mm-hmm. Però una persona amb una disfàgia severa pot arribar a necessitar, doncs, alimentar-se d'una forma alternativa que no és per boca. Llavors són persones que a vegades porten alguna gastrostomia o necessiten durant un temps una sonda d'alimentació. Mm-hmm. Llavors són persones que en el seu dia a dia, doncs, no poden participar potser d'un àpat a taula, no? O no poden anar a un restaurant o no poden... Llavors, mm-hmm, et pot arribar a afectar d'una forma bastant important.
I m'imagino que en els pitjors dels casos, no?, també un altre dels riscos és que, doncs, la persona es pot ofegar, no?
Exacte, exacte. De fet, per exemple, a partir dels 85 anys, sí, és la tercera causa de mort, el que és la pneumonia aspirativa, no? Hi ha moltes persones que quan ingressen, de fet, estan ja bastant, sí, malament, no? Han fet una pneumonia severa i és degut a això. O una persona, doncs sí, pot tenir un episodi d'ennuegament a casa, doncs amb algun tipus d'aliment, en aquest cas potser més sòlid, no?
Sí.
Però sí, és algo que pot passar.
Clar, el fet de no poder menjar amb normalitat també deu tenir un impacte psicològic, no? Ho noteu en els vostres pacients?
Bastant. Jo, de fet, en la nostra feina, una de les notícies crec que són més difícils, sí, a vegades, és quan una persona, després d'haver fet una rehabilitació intensiva, doncs veiem que no hi ha una millora i que aquesta persona segurament de per vida haurà de fer servir, doncs, una alternativa, sí, no?, en aquesta ingesta, sobretot quan arriben èpoques com ara, uh-huh, no? El Nadal, un aniversari, són persones que no només els afecta amb ells, sinó tot el seu voltant. Llavors és algo que afecta psicològicament moltíssim. Sí,
i com,
sí,
els assessoreu, els acompanyeu?
Doncs escoltant-los molt, moltes vegades necessiten molt explicar, no? Necessiten tant ells com les famílies, no? A vegades intentes jugar una mica, no? Doncs si proves una petita cosa, doncs potser no passi res, o també depèn del tipus de pacient, que a vegades és més fàcil o no. I intentant una mica donar aquest suport, no? A vegades hi ha algunes altres materials que han aparegut, com espumes amb gustos, per exemple. Això és una cosa que no és un risc per la seguretat, però que per lo menys poden continuar notant el gust. És una manera de poder-los fer la vida una mica més fàcil, tot i que no és el mateix.
Uh-huh. Perquè, clar, quins són els neguits, no? Les preocupacions tant dels malalts com de les famílies, perquè entenc que, clar, hi ha aquesta por, no? També, doncs que, clar, segons quin aliment, no?, pot acabar, doncs, a ofegant el seu familiar, suposo. Clar. Que també...
Uh-huh. Moltes vegades pateixen...
Al principi, fins que s'acostumen, sí, no? M'imagino, és tot.
Sobretot
un hàbit i un procés.
A l'inici, exacte, a l'inici tenen molta por, a vegades estan tota l'estona pendents, mirant-los, no? Hi ha moltes coses que no s'atreveixen a menjar en un primer moment, o les eviten. Llavors és una mica anar-los guiant i anar-los ensenyant, no? Que aquí, sí, ens ajuda molt el servei de nutrició, no? Les infermeres de nutrició són les que van donant també, uh-huh, aquestes pautes, els hi van explicant com poden modificar aquestes textures, aquesta dieta, no?, per tal de que sigui segura i eficaç en aquest cas.
La disfàgia es pot curar?
La disfàgia es pot curar. Sí. Hi ha algunes persones que no hi ha manera, no? Sobretot algun ictus que ha sigut més sever, amb una disfàgia severa. Algunes persones, doncs, sobretot a partir d'una certa edat, és molt difícil de poder millorar, sobretot si hi ha una demència, un Parkinson, no? Alguna malaltia així és molt més complicat. Però hi ha algunes altres persones, sobretot doncs, quan són més joves, sí. No? O quan estan en una fase inicial, que és possible rehabilitar-ho i arribar fins i tot a una ingesta normal.
Uh-huh. Clar, tractar la disfàgia necessita també la intervenció, com deies abans, no? De diversos especialistes. Quins són i què aporta també cadascun d'ells?
Doncs mira, primer de tot, el que et deia, sempre hi ha un metge que, uh-huh. que pensa que pot haver-hi una disfàgia, o una infermera que detecta, en aquest cas, per exemple, a l'hospital, no? Una, sí. una auxiliar d'infermeria, que són les que veuen que alguna cosa està passant allà, llavors en aquest cas ens avisen i fem una primera valoració per veure aviam com està. Uh-huh. Si amb la nostra valoració a vegades ens genera dubtes, a vegades sí. demanem alguna prova instrumental, ja sigui una videofluoroscòpia, per exemple, que és una és com una mena de radiografia que el que fa és anar gravant a la persona mentre es van passant per veure aviam què és el que passa per dins, uh-huh. no? O una valoració per part d'otorrino. Vull dir que és una... Hi ha una intervenció de molts professionals, no? A partir d'aquí, un cop sabem sí. com és la gravetat, s'avisa també a nutrició per poder donar pautes, o en cas que requereixi portar una sonda o una gastrostomia, en cas que ja veiem que la cosa va per llarg, no? I després nosaltres també decidim, doncs, a part de modificar, a veure quin tipus de tractament podem fer, si la persona pot arribar a millorar o no, i començar a treballar per posar, doncs, mesures, no? I per arribar, doncs, a millorar.
I com ha anat evolucionant, no? El tractament també de la disfàgia en els últims anys.
Doncs,
i quin és el futur, també?
Cada vegada hi ha més estudis, s'intenta. Sí que és veritat que és algo que ha costat molt fins ara. De fet, per exemple, la logopèdia era com molt coneguda potser amb nens, sí. però no tant amb adults. Molta gent el primer que et diu és: "Ostres, però i disfàgia, no?"
I per què,
no? I vosaltres, jo no sabia que això es podia ni aparèixer ni que això es podia rehabilitar. Doncs sí, hi ha diferents exercicis, cada vegada s'intenta investigar més a veure l'eficàcia d'aquests exercicis. Ara s'ha començat també a fer electroestimulació amb una sí. màquina, no?, que el que ajuda és, depenent de la col·locació, d'on col·loques, treballes unes zones o unes altres per millorar, doncs, aquesta dificultat, no?, ja sigui quan la resposta motora a l'hora d'empassar és lenta i els hi costa, quan hi ha una falta de força, quan sí. hi ha el residu, queda en una zona específica d'aquesta laringe, no? I per tal de poder millorar.
Parlem en el cas concret de la logopèdia, no? Com es nota l'impacte també de la rehabilitació en els pacients? I no sé si depèn també molt del cas, no?, i de la gravetat.
Depèn una mica. Sí que és veritat que, per exemple, un malalt que ingressa a la UCI, que ha estat intubat amb una traqueostomia, normalment acostumen a millorar i tornen a arribar a una deglució gairebé normal. Amb els ictus, per exemple, dependrà una mica de com ha sigut aquesta afectació, de com té també aquesta mobilitat. A vegades ja ens orienta de com, cap on pot anar la cosa, no? I a vegades, doncs, arriben a una recuperació total, o a vegades se'n van a casa amb una dieta adaptada, uh-huh. o a vegades, doncs, això, amb una sonda d'alimentació, o depèn. Depèn de cada cas, depèn una mica de hi ha persones que vindran i seran capaces de recuperar-se 100%, sí. i n'hi ha d'altres que a vegades, doncs, bueno, la seva vida queda, doncs, amb una alimentació adaptada, no? I a vegades se'ls va fent un seguiment també.
En aquesta secció també sempre ens agrada parlar de com prevenir, no?, a determinats símptomes o malalties. En el cas de la disfàgia, podríem, doncs, fer, doncs, alguna cosa per intentar, doncs, evitar-la?
És difícil, perquè al final no saps quina dificultat pot aparèixer, no? I tampoc hi ha molts estudis encara que diguin, doncs, si és possible fent uns exercicis que es puguin prevenir. Sí que és veritat que nosaltres a vegades donem recomanacions a persones que tenen més risc, no? Doncs, sí. Si, per exemple, les ingestes, doncs, són en un ambient tranquil, evitant distractors, no?, amb una bona postura, doncs podem minimitzar el risc de patir aquests ennuegaments freqüents. Però uns exercicis com a tal per prevenir a vegades és difícil. Sí que, per exemple, ho estem fent molt ara amb els sí. malalts oncològics de cap i coll. Sí que és veritat que sabem que quan reben una dosis de radioteràpia, doncs a llarg plaç poden tenir problemes. Llavors aquesta musculatura es va com atrofiant, i sí que moltes vegades quan els visitem ara de forma precoç, sí. els hi recomanem, no?, que treballin i que vagin mantenint aquesta musculatura activa activa per tal d'evitar doncs, aquesta atròfia que possiblement a llarg plaç pugui aparèixer. No? Que fins ara ens els trobàvem quan venien, que ja estaven molt malament, i ara, com que els veiem abans, ens intentem anticipar. En aquests casos sí que podem recomanar.
Clar, arribar amb els deures fets. Doncs moltíssimes gràcies, Anna Tomàs, a logopeda del Servei de Medicina Física i Rehabilitació, per explicar-nos què és la disfàgia, les causes i els tractaments. Que vagi molt bé. Molt
gràcies
bon dia.
A vosaltres.
El matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 2:15 fins la 1 del migdia.